Bona tarda. Bona tarda. Donem inici a aquest ple ordinari d'avui, dia 25 de novembre. En primer lloc, donar la benvinguda a totes les treballadores i treballadors de les llars d'infants municipals. Benvingudes a aquesta sala de plens. En segon lloc, excusar el senyor Joan París, que avui no podrà estar present en aquest plenari. I abans de començar, com vam parlar amb la Junta de Portaveus, es retira el punt 10, que és la moció de la solidaritat amb el País Valencià que ha presentat la CUP, ha fet la modificació del text i, per tant, inclourem el nou text a la moció. Hauríem de votar, retirar i reincorporar aquesta moció. Es pot aprovar per assentiment? Sí? Molt bé. Doncs ara sí, passem al primer punt del ple, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Es pot aprovar? El punt segon, donar compte de les resolucions d'alcaldia de la 787 a la 878, de la Junta de Comerç Local de la sessió del 18 d'octubre a la del 8 de novembre, de les regidories delegades d'Acció Social i Comunitària de la 203 a la 227, de Governació de la 140 a la 153, d'Hisenda, Finances i Contractacions de la 375 a la 418, de Seguretat Ciutadana, Convivència i Protecció Civil, la número 22, de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural, de la 66 a la 77, i d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric, de la 385 a la 413. Doncs ara passaríem al punt tercer, que és donar compte de l'informe sobre morositat i període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre del 24, i faríem conjuntament l'explicació al punt 3 i 4, que és l'informe d'execució pressupostària corresponent al tercer exercici del 2024. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda. A tall de fer algun petit comentari en aquest donar compte, remarcar en l'àmbit de la tresoreria, no?, que parla de la morositat i del període mig de pagament a proveïdors. En quant a la morositat, el tresorer el que confirma és que tenim liquidesa a l'Ajuntament de Valls, i el que cal, i és en el que estem treballant de fa temps, és en agilitzar aquesta tramitació de les factures des de que entren fins que es puguin aprovar i pagar. No és tant un tema de pagar, sinó de tramitació de factures, i aquí entenem que l'administració electrònica és una eina que ens ha d'ajudar encara a ser més diligents en aquest àmbit. En quant al període mig de pagament a proveïdors, que després també s'incorpora en l'informe d'intervenció, doncs els diferents organismes autònoms i l'Ajuntament, més el PIUS, que són els que estan sotmesos, en el global estem per sobre els 30 dies, per tant incomplim, estem en 43,14 dies. El que sí que hem aconseguit ara és que l'Ajuntament pagui 25 dies, els organismes autònoms també per sota de 30, i gestió PIUS Hospital a 57,55 dies. Aquí el que fa el tresorer en el seu informe és remarcar, no?, el mètode de càlcul de la SAMS i d'alguna fundació, i en aquest cas del PIUS també, en quant al registre electrònic. Llavors és el que estem treballant ara amb el PIUS, amb l'adquisició d'un programari de registre electrònic per poder posar les dates correctes i complir amb la normativa, per tal que la data d'entrada de la factura i la data de confirmació que siguin les correctes, i llavors saber exactament on estem en aquest període mig de pagament. En quant als indicadors pressupostaris i l'informe d'intervenció, doncs acaba amb les conclusions de que la previsió és complir amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària. En el compliment de la regla de despesa, com que falta l'indicador de l'Estat, no es pot calcular. El límit del deute viu, estem al 21,75% gràcies al PIUS, que no té deute a llarg termini. Nosaltres, com a Ajuntament, estem per sota del 75%, com marca la normativa. En aquest cas, remarca que els ajuntaments i els organismes autònoms estan per sota de 30 dies i que al PIUS Hospital cal seguir les indicacions tècniques que es demanen, no? En aquest sentit, fer un petit comentari, que ara que ja se'ns acosta a final d'any, tenim la sort de que s'han confirmat la subvenció per la muralla de Sant Francesc definitivament de 2,8 milions d'euros, que s'hauran de sumar els 13,8 que tenim de despesa d'inversió. Aquí també hi ha els 5,5 de Capadró. En total tenim 50 projectes engegats, dels quals 3 estan en fase de disseny, per tant aquests tenen alguna dificultat. 10 estan en redacció o tramitació de projecte, la majoria en tramitació de projecte, 6 en licitació, 5 adjudicats i 26 en execució. Per tant, en aquest sentit, felicitar-nos, perquè la feina serà molta, Tenim dos grans projectes que marquen l'execució de la inversió, però que la resta de projectes estan avançant.
Moltes gràcies. Per part de... Hi ha alguna intervenció, senyor Juan Felipe?
Gràcies. Buenas tardes. En el punto 3 y 4 está el informe de Tesorería e Intervención sobre el tercer trimestre del 2024, en ejecución presupuestaria, morosidad y pago a proveedores. Como viene siendo habitual en el análisis que hacemos en el trimestre sobre los informes de Tesorería e Intervención, están centrados sobre los cinco puntos más relevantes: PIUS Hospital, Ayuntamiento, Organismos, Ejecución en Inversiones, Pago a Proveedores y Servicios. PIUS Hospital. Bien, nada nuevo. Se sigue la misma dinámica. En este trimestre tiene 113 altas y 78 bajas. De estas, son 7 son voluntarias. En este ejercicio llevamos acumulado 19 bajas voluntarias, por lo que seguimos en este ámbito los pasos del 2023, que fueron 27, y el 22 un total de 44. No se sabe o no se quiere retener a estos profesionales. ¿Qué pasa en este Departamento de Recursos Humanos del PIUS? Son ya demasiados ejercicios en la misma línea. La dirección del centro sanitario debería de poner solución. ¿No lo creen que debería ser así? ¿A qué esperan? Personal ayuntamiento. Nos encontramos en la misma situación de los anteriores trimestres. En lo que llevamos de ejercicio, el regidor de Gobernación no ve necesario pasar el informe de la plantilla actual, más altas y bajas del ayuntamiento, administración general, policía local, servicios sociales y educación. ¿Qué explicación tiene a esta desinformación? ¿Lo ve usted normal y lógico? ¿Que estemos en esta situación? Mire, nosotros no. Tiene un problema al que no pone o no sabe dar solución. En este apartado de altas y bajas, el patronat de Sport tiene 0 altas y 1 baja. Vallenera 4 altas y 6 bajas. En la ejecución de presupuesto, en el pasado informe de intervención nos advertía que el Museo Escola de Música y Cháchara de Cultura tenían previsto su fin de actividad a finales del 30 de septiembre, por lo que su presupuesto solo contempla 9 meses de este ejercicio, 2024. De nuevo nos advierte que estos organismos solo tienen previsto su actividad hasta finales de octubre, por lo que su presupuesto solo contempla 10 meses del año. Bien, hoy nos traen a pleno el fin de la actividad de estos tres organismos y su paso a las áreas de cultura y educación. ¿Les ha gustado? Bueno, capítulo cerrado. Ahora a ver el traspaso de personal que se haga adecuadamente. Esperemos que sea así. En pago a proveedores. El incumplimiento en pago a proveedores en el primer trimestre del 2024 fue de 41,91. En el segundo trimestre, de 43,41. En el tercero, 43,14. Esto es debido a que el PIUS Hospital está en 57,55. Como en anteriores trimestres, seguimos incumpliendo en pago a proveedores, por lo que haremos comentarios sobre las conclusiones finales que nos da en su informe el tesorero acerca del periodo medio de pago. En sus conclusiones, el informe de morosidad pone de manifiesto que a fecha del cierre del trimestre, el ayuntamiento tiene 136 facturas pendientes de pagar fuera del periodo legal. Entre ellas, hay 121 que no se han podido pagar por el hecho de que no se ha llevado a cabo la oportuna tramitación, que suma un importe de 392.000. Esto supone una tendencia creciente respecto a las facturas que estaban pendientes de tramitar a 30 de junio, 102 por un importe de 370, 31 de marzo del 24, 43 por un importe de 176 y a 31 de diciembre del 23, 11 facturas por 127.961 euros. Al objeto de cumplir con los plazos señalados por la normativa de morosidad y teniendo en cuenta de que, que existe liquidez suficiente para hacer frente al pago de las mencionadas facturas, convendría llevar a cabo acciones para agilizar la tramitación de los reconocimientos de las obligaciones y pago de las facturas. Por lo que se refiere a Sociedad Gestió PIUS Hospital de Valls, es necesario hacer mención de que el método de cálculo que se ha utilizado no es conforme con lo que se establece en el Real Decreto 635/2014, por lo que no se puede extraer conclusiones fiables. Advertencia que hace el tesorero sobre la validez de los datos de este informe. Se informa que la Sociedad Valls Infraestructuras, Aparcamientos y Servicios, Promociones Económicas, Valls y la Fundación Vilaniu no disponen de un registro electrónico de facturas ni un procedimiento de la fecha que se aprueban los documentos en que acrediten la conformidad de bienes entregados o servicios prestados, por lo que no se puede dar fiabilidad a la información dada por las sociedades y la Fundación. No se tienen en cuenta la entrada a la factura ni la conformidad. No se aplica la metodología que establece la normativa de morosidad y PMP, por lo que no se puede dar fiabilidad al PMP del grupo. Esto ya lo advertía en anteriores informes el tesorero, porque no ponen solución a todo lo que recoge estos informes. ¿Tienen alguna explicación para no poder remedio a todo esto? Nuestro grupo les pide que gobiernen y se pongan a subsanar todas estas anomalías que nos expone el tesorero, que no son pocas. Inversiones. En inversiones del ejercicio plurianuales, en este tercer trimestre se nos informa de que su ejecución está en un porcentaje muy, muy bajo, que el préstamo para inversiones del ejercicio es de 2.090.000, se formalizó pero solo se ha utilizado 90.000 debido a los excedentes de tesorería. Su gestión en la relación efectiva en este apartado de inversiones para nuestra ciudad no es que sea muy positiva en estos últimos años. Le vamos a poner, por ejemplo, lo que efectuaron en el 22 y 23. Inversiones del ejercicio 2022. Disponían de 5.225.000. Solo utilizaron el 26,35%. En plurianuales del 2022, disponían de 5.248.000. Solo utilizaron el 30,70%. Inversiones del ejercicio 2023, disponían de 12.200.000, solo utilizaron el 36,82%. En plurianuales del 2023, disponían de 2.055.000 y solo utilizaron el 37,44%. Los números no les acompañan y estos no mienten, son reales. Tienen una muy mala nota. Deberán esforzarse más en su gestión para mejorar. Lo vemos complicado que puedan mejorar, pero inténtenlo. Bien, en el apartado servicios, qué decirles que no se haya repetido en esta sala en otros plenos. ¿Para cuándo tendrán a bien dar salida a estas licitaciones pendientes? Bueno, seguiremos recordándoselo. Tienen en prórroga servicios medioambientales, recogida de residuos, depuradora municipal, iluminado público y transporte urbano. Y para acabar, queríamos hacer un pequeño comentario sobre contratos menores. En la Junta de Gobierno celebrada el pasado día 20 de septiembre del 2024, el secretario, en el punto 7, paró la Junta de Gobierno para hacerle la siguiente advertencia al equipo de gobierno de Junts y Esquerra. Tratado y aprobado el asunto anterior, con carácter previo a tratar los puntos del orden del día, octavo, noveno, décimo y undécimo, el secretario municipal interviene para recordar que estos expedientes deben ser sometidos a licitación pública por procedimientos de libre concurrencia y publicidad para evitar fraccionamiento de este contrato o el uso indebido de la contratación menor. Este fraccionamiento es por un total de 51.000 y así nos vemos en todos los órganos, en el ayuntamiento, en las sociedades y en la fundación, el abuso que se está haciendo de los contratos menores. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Juan Felipe. Passarem al punt 5è, que és la depuració de saldos dels organismes autònoms a dissoldre. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Com saben, després passarem a la incorporació dels organismes autònoms que hem treballat durant aquest any a l'Ajuntament. Criteri econòmic, hi havia una sèrie de números petits que es creia convenient donar-los de baixa abans de la incorporació per entrar sense aquests problemes en la comptabilitat de l'Ajuntament. Concretament, es donar de baixa unes despeses del museu de 470,15 euros, uns ingressos de xarxa de 843,35, unes bestretes de xarxa de 236,59 i unes baixes de pagament de deutors de l'Escola de Música que fa molt de temps que no es toca ni via cap acció de 7.111,70. Això permetrà fer els assentaments comptables corresponents i fer efectiva la depuració dels saldos per incorporar-se a 1 de gener, com després aprovarem.
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Entenc que sí, per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa, senyors i senyors regidors. En aquest punt se'n presenta la depuració de saldos dels corresponents organismes autònoms a dissoldre, així com l'aprovació definitiva dels mateixos. Des de la CUP mantindrem la nostra coherència respecte al sentit de vot que van expressar el passat ple el maig del 2024, quan vam tractar aquests punts i ens abstindrem en tots quatre. Per una banda, entenem l'agilitat que suposa per la gestió administrativa, que ja és carregosa de sèrie, i la facilitat que suposa pels tècnics que treballen el fet de dissoldre els respectius organismes autònoms. Tanmateix, però, des de la CUP creiem que perdem en participació ciutadana i transparència. D'una banda, perdem la participació de les entitats, de les famílies i de la ciutadania en general en cada organisme autònom que dissolem, i el seu poder de decisió es veu clarament minvat respecte a l'actualitat. Si des de l'equip de govern creiéssiu que en la participació ciutadana portaríeu ja una proposta per cobrir aquesta mancança i no esperaríeu a tenir tots els organismes dissolts per començar a pensar-hi, ja que mentrestant ens quedem sense res que ho substitueixi. Per tot això ens abstindrem a la votació dels quatre punts. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna altra intervenció per part de Vox?
Buenas tardes, muchas gracias. Haré una intervención conjunta de este punto y de los tres siguientes. En general, a los políticos les gusta mucho jugar con las palabras y la dialéctica. Quiero decir que les gusta utilizar palabras que suenan mejor y den una sensación al ciudadano de que se está arreglando algunos problemas. En esta ocasión, ustedes utilizan la palabra depuración. Y verán, yo me he tomado la molestia de buscar en la RAE la definición de la palabra depurar. Según la RAE, el significado de la palabra depurar en su primera acepción es limpiar, purificar. Todos sabemos que respecto a la disolución definitiva de los órganos autónomos en cuestión, ni se limpia ni se purifica ningún saldo de ellos. En cualquier caso, se liquidan. Pero la palabra depurar, en su significado, tiene todavía tres afecciones más. Yo les recomendaría que las lean. Son muy interesantes. Las tres hablan de política. Dicho esto, me gustaría pedirles que llamen a las cosas por su nombre. Liquidación de saldos no cuesta nada. Porque por mucho que se pretenda, de cara al ciudadano, dar una imagen de purificación de una entidad, como por ejemplo la Escuela de Música, utilizando la palabra o expresión depuración de saldos, el servicio de la Escuela de Música seguirá siendo deficitario y todavía lo será más cuando se construya la nueva escuela en Capadró. ¿Es bueno que se disuelvan estos órganos autónomos? Por supuesto. Pero también sería necesario que se disolvieran todas las empresas municipales y el resto de órganos autónomos. Y digo esto porque estas entidades dependientes de cualquier ayuntamiento suelen ser vehículos de colocaciones a dedo y de otras prácticas irregulares, incluso me atrevería a decir alegales o ilegales. Repito, suelen ser, no digo que lo sean en este caso. Que el contribuyente, el ciudadano del municipio en cuestión, acaba pagando mediante los impuestos recaudados por los ayuntamientos. Por eso votaré a favor de la disolución de estos órganos autónomos y les agradecería que propusiesen también la disolución de las empresas dependientes de este ayuntamiento y, de este modo, todos esos temas que pasan por sus consejos de administración serían objeto de debate en este pleno municipal. Y, en ese caso, el ciudadano estaría más y mejor informado de aquello que ocurre en esas empresas, como, por ejemplo, en el Pius Hospital, donde estos días de las lluvias intensas los mismos trabajadores del hospital han tenido que achicar agua y algunas estancias han quedado inutilizables, especialmente debido al mal estado de conservación del edificio y de sus instalaciones. Y me tomo la libertad de recordarles que de todas estas cuestiones existen responsables. Y estoy totalmente convencido de que un día los ciudadanos, que muchos ya están empezando a despertar y cada vez tienen menos reticencias, pedirán responsabilidades. Y yo, desde aquí, animo a los vecinos a que lo hagan. Muchas gracias.
Molt bé, passem a votació, doncs, senyor secretari.
Vots a favor?
18.
Abstencions?
2.
Vots en contra? Cap.
Molt bé, doncs passem al, farem el 6, el punt 6, 7 i 8 ho farem l'explicació conjuntament, votació per separat. El punt 6 és l'aprovació definitiva de l'organisme autònom local Museu de Valls, el de Xarxa de Cultura i el de l'Escola Municipal de Música Robert Gerard. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda. Els tres organismes autònoms han seguit un procediment paral·lel. Va ser quan el maig del 2024 es va estimar i assumir el contingut de la proposta de les diferents regidories, tant de Cultura com d'Educació i Política Lingüística, respecte als tres organismes autònoms, i es va fer l'aprovació inicialment. Es va publicar oportunament, al final no hi ha hagut, en el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions, i per tant hem de continuar amb l'aprovació definitiva de la dissolució de l'organisme autònom local de l'Escola de Música Robert Gerard, de Museu de Valls i de Xarxa de Cultura. En ells es transcriuen els acords que l'Ajuntament es constitueix en el successor universal dels drets i obligacions de l'extingit organisme autònom local, que es mantenen totes les relacions contractuals vigents en el moment de la dissolució, que s'incorporarà el personal provinent de l'organisme dissolt amb els mateixos drets i obligacions laborals i de seguretat social que hagin adquirit de conformitat amb l'aprovació definitiva del present acord. La dissolució definitiva s'haurà de notificar al Registre d'Ens Locals de Catalunya. La dissolució de l'organisme autònom local implica la dissolució automàtica dels seus òrgans de govern i la delegació dels seus estatuts amb els mateixos efectes i data que la dissolució de l'organisme autònom, i els recursos i els serveis que presta l'organisme autònom, així com el personal, s'integren a l'Ajuntament de Valls. Tot això a efectes 1 de gener de 2025, quan se produirà la consolidació també comptable entre l'Ajuntament de Valls i l'extingit organisme autònom local. I es realitzaran els assentaments comptables conseqüència de l'extinció, que comportarà que l'Ajuntament assumirà tots aquells béns de la seva propietat efectuant la seva incorporació a l'inventari municipal. Els actius fixes en propietat passen a l'Ajuntament, comptabilitzant-se en la seva amortització acumulada. Els saldos en els comptes corrents de l'extingit organisme autònom local passaran a l'Ajuntament. Els comptes de deutors i creditors pressupostaris que estiguin pendents de cobrament i pendents de pagament, tant de l'exercici que es liquida com dels exercicis anteriors, s'integraran els comptes pendents de cobrament i pendents de pagament del pressupost de l'Ajuntament i es traspassaran els saldos dels conceptes no pressupostaris. Ara el que hem de fer és publicar-ho, si s'aprova, i en tot cas es faculta a la regidora Teresa Rull Ferrer o a la regidora Laia Castells com a persones per a la liquidació de l'organisme autònom local perquè puguin adoptar totes les resolucions necessàries i signar tots els documents necessaris.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part del PSC, alguna intervenció? No n'hi ha per part de la CUP, per part de Vox? Doncs passem a votació. Faríem en primer lloc el punt 6è, que és la dissolució de l'organisme autònom local del Museu de Valls.
Vots a favor? 18. Abstencions? 2. Vots en contra? Cap.
Doncs ara passaríem al 7è punt, que és l'aprovació definitiva de la dissolució de l'organisme autònom local Xarxa de Cultura.
Vots a favor? 18. Abstencions? 2. Vots en contra? Cap.
I ara farem el punt 8, que és el mateix de l'Escola Municipal de Música Robert Gerard.
Vots a favor? 18. Abstencions? 2. Vots en contra? Cap.
Molt bé, doncs passem al punt 8è, l'apartat de mocions, que és la moció presentada pel grup municipal del PSC demanant l'equiparació dels drets de les treballadores de les escoles bressols municipals a la resta de personal municipal. Per part del PSC té la paraula Assumpció Fernández.
Bona tarda, moltes gràcies, alcaldessa, companys regidors i regidores i a les treballadores de les escoles bressol, que una part la tenim aquí també per escoltar la nostra moció. Les escoles bressol municipals són centres educatius que atenen els infants fins als 3 anys. La seva funció educativa es complementa amb la funció social que fa possible el suport a les famílies per tal que aquestes puguin fer compatible la seva vida laboral i la vida familiar. Les dues escoles bressol municipals, amb les seves peculiaritats i els seus projectes educatius propis, mantenen en comú l'esperit de servei a la comunitat i una experiència professional reconeguda. Actualment, a Valls gaudim de dues escoles bressol municipals, l'Escola Bressol Municipal Tabalets, amb 54 alumnes, i l'Escola Bressol Municipal Xiquets i Xiquetes, amb 40 infants. Amb dades de l'any 23, aquest conjunt de nens i nenes de Valls estan ateses per 15 professionals en diferents funcions, dues directores, 10 educadores infantils i 3 netejadores. Aquestes treballadores, a dia d'avui, encara se'ls aplica el conveni de l'ensenyament privat a Catalunya i no pas l'acord de condicions del personal de l'Ajuntament de Valls. Evidentment, l'aplicació d'aquest conveni causa un greuge comparatiu entre les treballadores de les escoles bressol municipals i la resta de personal municipal. Cal recordar que la municipalització del servei es va aprovar per acord del ple d'aquest Ajuntament el 30 de desembre del 2020. Han passat, doncs, quasi 4 anys des que es va arribar a aquest compromís que assumia la gestió directa del servei de les escoles Bressol, però encara no s'han incorporat les treballadores com a personal propi de l'Ajuntament. I en aquell ple parlàvem de que la gestió directa municipal facilitaria encara més el treball en xarxa de les escoles Bressol amb els diferents departaments de l'Ajuntament. I comptàvem amb que la municipalització s'impulsava amb la voluntat d'aplicar estratègies integrals per afrontar la demanda social i els canvis demogràfics i culturals del nostre entorn, adaptant l'estructura i l'organització als requeriments socioculturals, laborals i econòmics de cada moment. Finalment, hem constatat que durant aquests quasi 4 anys tampoc s'ha fet cap pas per part de recursos humans per revertir la situació. I no està previst fer-ho el proper 2025, ja que no és una de les modificacions apuntades en la relació de llocs de treball presentades a la mesa de negociació entre sindicats i Ajuntament. Per totes aquestes raons, el grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Valls proposa al ple l'adopció dels següents acords. Instar la regidoria de governació a incloure les modificacions que calgui i a la plantilla de personal per tal de poder iniciar el procediment d'incorporació de les treballadores de les escoles Bressol municipals durant el proper any 2025 i que s'adequem en nombre, titulacions i categories professionals al decret 282/2006 del 4 de juliol dels requisits de centres de primer cicle d'educació infantil. Demanar a la Regidoria d'Educació i Polítiques Lingüístiques que vetlli pel ràpid assoliment de l'acord anterior i traslladar tots aquests acords al sindicat que tenen representació a l'Ajuntament de Valls i a la Regidoria d'Hisenda, Finances i Contractació perquè prevegi en la redacció del pressupost municipal de l'any 2025 les despeses associades a la incorporació de les treballadores de les escoles Bressol municipals com a personal propi de l'Ajuntament. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Fernández. Per part de Junts té la paraula el senyor Joan Ibarra.
Bona tarda, gràcies, senyora alcaldessa. Des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Valls volem agrair al grup municipal del PSC la presentació d'aquesta moció i la preocupació mostrada pel col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol municipals. És un tema que evidentment compartim i que considerem de gran importància per a la millora de les condicions laborals del personal implicat, així com per al bon funcionament d'aquests centres educatius. Us avancem que donarem suport a aquesta moció perquè reafirma un compromís que ja hem estat treballant en els darrers anys. Tanmateix, cal fer algunes precisions sobre la situació actual i els passos que hem anat seguint fins ara. El procés de municipalització de les escoles Bressol va ser un pas complex i ambiciós que va requerir l'adaptació a diferents mecanismes organitzatius. És cert que des de l'aprovació inicial d'aquest model de gestió directa han passat uns anys, però cal entendre que no s'ha pogut avançar més ràpidament per diverses raons. La primera té a veure amb un estudi de requisits tècnics i d'impacte econòmic. La integració del personal de les escoles Bressol a la relació de llocs de treball i a la plantilla municipal suposa una modificació significativa que implica tant qüestions tècniques com econòmiques. Això inclou, per un costat, garantir que les categories professionals, titulacions i condicions retributives compleixen amb els requisits normatius establerts pel decret 282/2006. I, per un altre costat, avaluar l'impacte pressupostari de l'homologació salarial i l'aplicació de l'acord de condicions del personal municipal. Per un altre costat, una altra raó és les negociacions que portem a terme amb els sindicats. Hem estat treballant de manera contínua amb els sindicats representatius per incloure aquesta qüestió en el marc més ampli de la negociació de les condicions laborals dels diversos col·lectius que depenen de l'Ajuntament. És en aquestes meses de treball on hem expressat la nostra voluntat d'integrar també el personal de les escoles Bressol, però el procés requereix temps per arribar a consensos viables i sostenibles. Per altre costat, l'adaptació progressiva a altres organismes. Paral·lelament, l'Ajuntament també ha estat gestionant la incorporació i adaptació d'altres annexos d'organismes al marc municipal, fet que ha requerit una planificació detallada per no comprometre els recursos econòmics ni organitzatius del consistori. I, mentrestant, s'han produït millores en el servei durant aquest període. Tot i que el procés d'incorporació a la plantilla municipal no s'ha completat, s'han introduït diverses millores en el funcionament de les escoles Bressol municipals per garantir un servei de qualitat. Per un costat, les cobertures urgents de baixes o reduccions de jornades. Hem implementat mecanismes més àgils i contractacions de serveis externs per assegurar que cap plaça quedi desatesa, prioritzant la continuïtat del servei i no desatendre així les ràtios d'educadores per alumnes aules que estableix la normativa. I per un altre costat, actualització permanent de les borses de tècniques d'educació infantil. Aquest procés ens ha permès agilitzar les contractacions quan es produeixen vacants, reforçant la capacitat de resposta i evitant períodes prolongats sense cobertura de personal. Tal com es va anunciar a la mesa de negociació sindical, l'equip de govern té la intenció de prioritzar aquest assumpte durant l'any 2025. Els passos previstos inclouen adaptació de la RLT i la plantilla tal com es proposa en la moció, la previsió pressupostària de les despeses necessàries que ja s'està treballant de cara al pressupost municipal del 2025 i, per últim, el seguiment de l'execució de les mesures per garantir que la incorporació es faci de manera ordenada i justa per a totes les parts implicades. Ens congratulem que aquesta moció posi de manifest una qüestió que ja forma part de les nostres prioritats i reiterem que el compromís de l'equip de govern amb les treballadores de les escoles bressol municipals és ferm. És cert que el ritme pot haver estat més lent del que hauríem desitjat, però això es deu a la necessitat de garantir que el procés es faci amb el màxim rigor i amb les garanties necessàries per al personal i per l'Ajuntament. Per tant, reiterem el nostre compromís amb la incorporació de les treballadores de les escoles bressol com a personal propi de l'Ajuntament. Aquesta acció es planificarà de manera rigorosa durant el 2025, amb la col·laboració de totes les parts implicades i vetllant perquè respectin els drets de les treballadores i els criteris d'equitat i sostenibilitat econòmica de l'Ajuntament. Aprofito també la presència de les tècniques avui al ple per posar-me a la seva disposició, com ho he fet altres vegades, per parlar-ne de tot plegat amb elles i aprofundir en qualsevol aspecte que sigui necessari. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ibarra. Per part d'Esquerra Republicana té la paraula la senyora Teresa Rull.
Gràcies, senyora alcaldessa. Perdó. Torno a començar. L'assumpció de la gestió directa de les dues escoles bressol municipals, Tabalets i Xiquets i Xiquetes, el que hem anomenat la municipalització del servei, aprovada pel ple el 2020, responint al seu moment a la voluntat de garantir-ne la qualitat i la continuïtat. I va ser un primer pas per reconèixer la tasca de totes les educadores i del personal de neteja. Aquest equip de govern tenim clar que cal completar aquest procés integrant-les plenament com a personal propi de l'Ajuntament i oferint-los els mateixos drets laborals que qualsevol altre treballador de l'Ajuntament. I això ja no pot esperar més. Les treballadores de les escoles bressol municipals són figures clau en el desenvolupament educatiu dels nostres infants i nosaltres som plenament conscients de la importància de garantir-los unes condicions justes. Reconeixem que la seva situació laboral no està alineada amb les condicions de la resta del personal de l'Ajuntament, una situació que genera una desigualtat en el sector públic, desigualtat que també es veu en altres feines més feminitzades. Però aquest traspàs depèn d'un procés complex que inclou adaptacions pressupostàries. Tenim la responsabilitat d'establir un model de contractació just i transparent. Mantenir les treballadores de les escoles bressol sota un conveni diferent després de 4 anys de l'acord de municipalització crea una situació de discriminació dins la pròpia administració. Equiparar els drets de les educadores i del personal de neteja de les escoles bressol a la resta del personal municipal és una qüestió d'equitat. Per això ja estem treballant per incorporar-les amb garanties i amb una planificació acurada. I en aquests moments estem estudiant la viabilitat d'aquest procés, però cal fer-ho de manera coordinada amb tots els agents implicats. Les escoles bressol municipals són un pilar fonamental per a les famílies de Valls. Per això, des de l'Ajuntament seguirem treballant per enfortir aquest servei i millorar les condicions del personal, sempre buscant solucions viables i equilibrades amb beneficis que beneficin les treballadores, perquè aquest equip de govern estem compromeses amb l'educació infantil i la qualitat del servei. I sabem que tenir professionals valorades i en condicions laborals dignes és essencial per a mantenir uns estàndards de qualitat educativa. Unes condicions laborals justes i estables tenen un efecte directe en el rendiment i en la motivació de les educadores i el personal de suport, garantint així una atenció de més qualitat per als infants de Valls. Des d'Esquerra, i jo concretament com a regidora d'Educació, em comprometo a vetllar pel ràpid assoliment d'aquests acords. Per això votarem a favor d'aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Montalà.
Bona tarda, moltes gràcies. Des d'una perspectiva històrica, la conquesta de l'escola pública catalana, laica, mixta i de qualitat ha estat un dels elements de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats més important de la societat catalana. Dins d'aquest model educatiu, Entenem que les escoles bressol municipals han de ser un pilar de les polítiques públiques de suport a les famílies i és imprescindible garantir no només la qualitat educativa, sinó també unes condicions laborals dignes per a les professionals que sostenen aquest servei. El fet que, tot i aprovar la municipalització el 2020, a les treballadores de les escoles bressol encara se'ls estigui aplicant el conveni de l'ensenyament privat, és un greuge comparatiu inadmissible i perpetua una situació de precarització i de diferenciació de sous entre personal d'un mateix ens, que contradiu els principis de justícia social i d'equitat que haurien de regir aquest ajuntament. Fa gairebé 4 anys que es va aprovar la municipalització del servei, amb el compromís d'integrar el personal a la plantilla municipal. Malauradament, aquest compromís, de moment, ha quedat en paper mullat, i el retard en la seva execució no només reflecteix una manca de voluntat política, sinó també una desconnexió amb les necessitats de les treballadores i, per extensió, de les famílies i infants. Integrar aquest personal a l'Ajuntament significa reconèixer el seu valor. En aquest sentit, volem fer especial èmfasi en la necessitat de dotar el personal de les condicions laborals que mereix, així com contractar el personal en la categoria professional que estipula el decret corresponent, tal com es demana als acords de la moció. Alhora, aprofitem per posar sobre la taula la necessitat de disposar d'una borsa per cobrir baixes actualitzada per poder agilitzar els processos de substitució o, per contra, treballar en millors condicions de ràtio perquè cobrir una baixa doncs, no suposi un daltabaix. En aquest sentit, volem recordar que la municipalització no és només un canvi tècnic administratiu, sinó una aposta per un model de servei públic que posi les persones al centre.
En este caso, de los educadores de guardería. Fenòmens extrems que s'esdevenen de forma natural tant al País Valencià, les Illes Balears, com en menor mesura a Catalunya. Segons l'opinió
unànime de científics, però la freqüència i la intensitat d'aquests fenòmens s'està incrementant a causa del canvi climàtic. Ho sabem de fa temps i no s'està actuant amb prou celeritat. És més, és una tendència que anirà més i si no es reverteixen d'arrel i amb urgència les polítiques de creixement econòmic perpetu. El negacionisme climàtic té les cames molt curtes i la realitat és tossuda. Ara bé, si l'emergència del País Valencià té com a origen el temporal, la gravetat de la situació es veu multiplicada per la confluència de factors de caire polític. Per una banda, el País Valencià pateix un infrafinançament i un espoli històrics per part del centralisme de l'Estat espanyol. Aquesta situació, que l'Estat espanyol només té paral·lelismes a les Illes Balears i a Catalunya, condemna els valencians i les valencianes a uns serveis públics i unes infraestructures manifestament insuficients. El País Valencià pateix un deute històric i legítim que tant la societat valenciana com les Corts fa temps que n'exigeixen la condonació. És hipòcrita fer un fons de solidaritat amb el País Valencià mentre per l'altre costat se l'està apretant amb un deute fruit d'un finançament injust que hipoteca el futur dels valencians. Un deute que ha comportat la renúncia a obres necessàries i anunciades i ha comportat també la renúncia a una millor planificació del territori que, d'haver estat fetes, hagueren suposat una catàstrofe molt menor. Que les capitals valencianes estiguin connectades amb Madrid per trens d'alta velocitat, però no entre elles o amb Catalunya, tot i les relacions econòmiques que ens han unit històricament, és un exemple paradigmàtic del tractament colonial que l'Estat espanyol sotmet al País Valencià. Per altra banda, i en bona mesura també a causa d'aquest tractament colonial, l'economia del País Valencià, on no fa masses dècades el sector primari jugava un paper molt més important, ha evolucionat ràpidament cap a una tercialització i cap a un model basat en el binomi turisme-construcció. Aquest és un model empobridor i depredador del territori que no té escrúpols ni cap mena de consideració de caire mediambiental, sinó més aviat al contrari. Intenta escapar de qualsevol mena de regulació per tal de maximitzar beneficis privats. Precisament un dels factors clau que ha incrementat els danys tant materials com humans ha estat la construcció desmesurada en zones inundables d'alt risc sense anar acompanyada de mesures de prevenció, gestió i d'emergència per evitar el que tristament ha acabat passant. La desforestació i desertització del nostre paisatge a causa dels incendis, les altes temperatures i la pressió urbanística és també un altre factor que empitjora molt la situació. Sense vegetació que retingui la terra, les pluges erosionen greument el territori, l'aigua corre avall sense aturador i els torrents s'omplen de fang, factor que empitjora els danys en gran mesura, com hem vist. Cercar el lucre econòmic sense cuidar el territori o les persones té greus conseqüències. El govern autonòmic del País Valencià del PP, amb el suport de Vox, és el paradigma de tots aquests factors polítics i la seva gestió desastrosa de la crisi el reflecteix. Carlos Mazón i el seu govern han demostrat el seu negacionisme climàtic ignorant les alarmes dels científics, que van avisar amb dies d'antelació de la dana. Prèviament, el govern havia eliminat la unitat d'emergències en la seva croada contra el sector públic. I quan ja hi havia imatges de barrancades desbordades a l'interior dels pobles de les comarques de València, amb pluges de més de 600 litres per metre quadrat, Mazón enviava missatges tranquil·litzadors a la població per tal que la gent continués el seu lloc de treball. El govern Mazón també va rebutjar en primera instància l'ajut d'unitats d'èlit de bombers catalans, per exemple, i entre d'altres oferiments, tot prioritzant el seu projecte assimilacionista a les vides dels valencians i valencianes. Per tots aquests motius, des de la CUP demanem que el ple de l'Ajuntament de Valls aprovi els següents acords. Primer, mostrar la seva solidaritat amb les víctimes i les seves famílies, amb les viles i ciutats colpejades per la dana i amb el conjunt del País Valencià. Segon, promoure l'agermanament del nostre municipi amb municipis del País Valencià, ja siguin afectats pel temporal o no afectats directament. Treballar perquè aquests agermanaments serveixin per compartir experiències i aprenentatges en matèries de sostenibilitat, serveis públics i model econòmic al servei de les persones i per estrènyer llaços de solidaritat, de cultura, d'esport i de país, en definitiva. Tercer, denunciar el dèficit fiscal i l'infrafinançament crònic conseqüent que pateix el País Valencià i que té conseqüències nefastes per als seus serveis públics i, en última instància, per les vides i el benestar del poble valencià. Quart, denunciar l'actuació negligent del govern autonòmic valencià i demanar la dimissió dels responsables polítics de la gestió de prevenció d'emergències, de l'emergència mateixa i de tota la gestió posterior, començant amb el president Carlos Mazón. Cinquè, denunciar la deixadesa en la gestió de les zones inundables d'alt risc, la permissivitat en la construcció i la manca d'un pla seriós tant de gestió hidrogràfica com de gestió d'emergències. I sisè, enviar aquests acords al president de la Generalitat Valenciana, als presidents de la Diputació de València, Castelló, Alacant i al síndic de Greuges del poble valencià. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Junts té la paraula la senyora Laia Castells.
Moltes gràcies, alcaldessa. Jo vull començar la meva intervenció amb unes paraules de suport del nostre grup, com ja ha fet el company Pere Vidal de la CUP, a les víctimes i a les seves famílies, al conjunt del poble valencià, als centenars de persones damnificades per la Dana que un mes més tard encara lluiten contra les seqüeles d'una catàstrofe. Una catàstrofe que, si bé segur que no es podia evitar, sí que s'hauria pogut mitigar, si més no, en les més de 200 vides humanes perdudes. Una catàstrofe, deia, que la deixadesa dels responsables de la Generalitat Valenciana, amb el president Carlos Mazón al capdavant, han convertit en cataclisme. No cal enumerar absolutament totes les negligències, tots els errors comesos, que en són molts, però sí que cal destacar la manca de reacció i l'expulsada de responsabilitats davant d'uns fets tan greus. Com a l'edat mitjana, el senyor feia un gran àpat amb les estovalles ben blanques, mentre els veïns i veïnes, cases, comerços i vehicles eren engullits pel fang. No hi ha dret. No hi ha paraules que puguin descriure com d'indigna va ser la reacció del govern valencià. Perdó, la no reacció del govern valencià. I davant d'aquesta apatia, d'aquest tirar pilotes fora i de buscar a qui li podien endossar la responsabilitat, la resposta ciutadana ha estat excepcional. I en aquest sentit, des d'aquí a l'Ajuntament de Valls, vull agrair molt sincerament la iniciativa d'agents de la policia local de Valls, de membres de Protecció Civil, de veïns i veïnes de Valls que a títol particular van agafar carretera i manta per anar a ajudar en tot allò que fos necessari. Gràcies. Gràcies per aquesta excel·lent reacció de suport. Gràcies per aquesta reacció exemplificant de la que moltes persones haurien de prendre nota. Com han dit els companys, el canvi climàtic és un fet, no es pot obviar. I hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per prendre en consciència i, per descomptat, per fer totes les accions possibles per frenar-lo i revertir-lo. És per tots aquests motius que el nostre vot serà a favor de la moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Castells. Per part d'Esquerra Republicana té la paraula la senyora Natàlia Moncunilla.
Bé, moltes gràcies, senyora alcaldessa, companys i companyes regidores. El grup d'Esquerra Republicana vol manifestar el seu suport inequívoc a aquesta moció de solidaritat amb el País Valencià. La recent Dana ha provocat un greu desastre humà i material que ha impactat profundament el conjunt de la societat valenciana. I aquesta moció és una oportunitat per expressar la nostra solidaritat amb les víctimes, de denunciar els problemes estructurals que accentuen les vulnerabilitats i de reafirmar el nostre compromís amb la justícia social i el respecte i la cura al medi ambient. En primer lloc, aquesta tragèdia ens recorda que les crisis climàtiques i humanitàries no en tenen de fronteres. L'impacte de la Dana, que ha deixat masses víctimes mortals, desapareguts i nombrosos danys materials, és un clar exemple dels efectes devastadors que el canvi climàtic pot provocar en qualsevol territori. Una catàstrofe que ens interpel·la i ens recorda la necessitat d'establir ja polítiques de prevenció per protegir les persones davant d'unes condicions climàtiques cada cop més extremes i més freqüents. A més, un agermanament amb els municipis valencians és una oportunitat per reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen els territoris dels països catalans. Compartim una llengua, una història i una voluntat de construir societats més justes i lliures. Una relació que ha estat clau per enfortir lligams econòmics, socials i culturals al llarg dels segles i que es pot consolidar ara amb un agermanament que promogui, entre d'altres, la solidaritat entre els pobles i l'impuls de models de desenvolupament sostenible. En tercer lloc, i seguint amb la línia de denúncia, no podem ignorar el greu problema d'infrafinançament crònic que afecta tant el País Valencià com a Catalunya. Una expressió més del tracte colonial que l'Estat espanyol aplica sobre els territoris que ha ocupat i que històricament ha impedit que comunitats com la valenciana o la catalana, amb gran capacitat de creixement i de contribució econòmica, puguin gaudir dels recursos necessaris per mantenir uns serveis públics dignes. Un finançament just, al nostre parer, hauria de respectar la sobirania de cada territori, reconèixer la seva contribució i proporcionar-li els recursos que necessita per desenvolupar-se lliurement i amb justícia social. Així doncs, denunciem que, com ja s'ha vist, el dèficit fiscal té conseqüències nefastes. Finalment, i arribant al punt de crítica directa a la gestió de la crisi, és inevitable esmentar la greu irresponsabilitat del govern valencià del PP i Vox, que tot i haver abandonat el govern mesos després, no està exempt de responsabilitats. Aquesta administració ha donat una resposta a la crisi que, més enllà de ser lamentable, demostra una falta de compromís amb la seguretat i el benestar de la ciutadania. La comunitat científica els va alertar amb temps de l'arribada de la Dana, però ells van fer oïdes sordes. Més preocupant encara és la decisió del PP i Vox de limitar la unitat d'emergències creada per l'anterior govern, establerta per protegir la població i coordinar una resposta ràpida i eficient davant d'emergències com aquesta. Però lluny de reforçar aquest servei essencial, el govern dels despropòsits va decidir suprimir-la i redirigir aquests recursos a promocionar la Fiesta Nacional. Una manera de fer indignant i inadmissible, totalment aliena a les necessitats de la població. Per tot això, des d'Esquerra donem suport a aquesta moció i exigim que, com a municipi i com ja hem fet des del fatídic dia, seguim mostrant la nostra solidaritat amb el poble valencià. El nostre compromís és amb les persones, amb el seu benestar i amb el seu dret a viure en una societat que vetlli pel benestar col·lectiu. Davant d'un govern que prioritza els espectacles taurins per sobre de la seguretat, reafirmem la necessitat de seguir lluitant per un model de gestió pública que posi sempre les persones i el territori en primer lloc. I avui, amb aquesta moció, podem fer un pas més en aquesta direcció. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per part del PSC. Senyora Invernón.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Des del nostre grup, el PSC, volem agrair a la CUP la predisposició per buscar una entesa en les mocions que el seu grup presenta, dotant-nos de la informació necessària prèvia a aquest debat. El nostre grup també els ha manifestat prèviament el nostre posicionament respecte a la moció que presenten. Creiem que es barregen conceptes que es podien debatre per separat per donar-los la importància que requereixen. En la seva exposició de motius parlen de l'infrafinançament del País Valencià i de manca de connectivitat, motivacions que entenem que també volem que siguin millors per al nostre país, Catalunya. Els avancem que el vot del nostre grup serà favorable. El desastre provocat per la Dana recentment al País Valencià ens ha commogut com a societat. La nostra solidaritat, el nostre escalf i els nostres pensaments estan amb el poble valencià, amb les famílies que encara busquen persones estimades, amb les famílies que intenten recuperar les seves pertinences entre les runes i amb un poble sencer que tracta de refer-se d'una normalitat perduda. En aquest sentit, tota la nostra solidaritat amb el País Valencià i un agraïment profund als cossos de seguretat, emergències, protecció civil i voluntaris que treballen per restablir la normalitat als carrers, a les ciutats i pobles afectats i que vetllen incansablement també per la seguretat, protecció i ajuda a les famílies colpejades per aquest desastre natural, el major de la nostra història recent. Pocs dies després, a Valls, vam estar en alerta per la mateixa Dana, aquí ja en efecte menor, res comparable, cert. No volem deixar passar l'ocasió per agrair la ingent tasca que a Valls es va realitzar de prevenció i protecció i estendre el nostre agraïment a l'alcaldessa Dolors Ferrer que ens mantingués informats de la situació a la ciutat en tot moment. Estendre el nostre agraïment a la gran tasca que realitzen els cossos de seguretat, emergències i protecció civil de Valls, així com a tota la brigada municipal que vetllen per la prevenció i seguretat de tota la ciutat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Invernón, i per part de Vox.
Gràcies. Fíjense ustedes, señores de la CUP, que al leer el título o encabezado de su moción, por un momento pensé que en los acuerdos, o al menos en alguno de ellos, pedirían ustedes destinar alguna partida presupuestaria para ayudar a sus compatriotas valencianos, para enviarles enseres, alimentos, medicamentos, alguna máquina excavadora, sacos de cemento, no sé, algo que realmente necesiten. Pero no, me equivoqué. Ustedes piden que en este pleno se acuerde, entre otras cosas, trasladar nuestra solidaridad. ¿En qué se benefician los damnificados de la catástrofe con nuestra solidaridad vacía de contenido y de continente? Se beneficiarían si nuestra solidaridad va acompañada de algunos enseres, como les decía. Nos presentan ustedes una moción pues llena de falacias, como muchas de las que se han escuchado aquí en este pleno municipal, donde incluso he llegado a pensar que viven ustedes en el siglo XIII o XIV, cuando Valencia era un reino de la Corona de Aragón. Quizá en aquel siglo podríamos haber discutido sobre la idea de un país valenciá, pero no ahora, que Valencia es una comunidad autónoma del Reino de España, por mucho que les pese a algunos de ustedes. ¿Quieren ustedes solidarizarse con los vecinos de Paiporta o Algemesí, por ejemplo? Podrían haber ido a sacar barro, por ejemplo. Vayan a Valencia a dar de comer a los ancianos que no pueden salir de sus casas. Vayan a evitar los robos o las ocupaciones ilegales que se están produciendo debido a la falta de seguridad, por ejemplo. Si ustedes hacen eso, yo veré que ustedes se solidarizan con Valencia. Pero presentando esta moción, no demuestran ustedes ninguna clase de solidaridad. Yo no sé si han sacado ustedes barro alguna vez. Yo personalmente en esta ocasión no he podido ir a Valencia, muy a mi pesar, pero sí han ido muchos de mis compañeros de mi partido, de Vox. Pero le aseguro que yo sí sé qué es sacar barro. También sé qué es sacar estiércol, sé qué es trabajar bajo el sol, abrasador, con una azada en la mano. Sé qué es trabajar en la construcción con temperaturas gélidas y con las manos agrietadas por el cemento y algunas otras cosas más. Y digo esto porque hay que hablar con propiedad, porque esta moción que ustedes presentan es de plato vacío, llena de falacias, como decía, y con un único sentido partidista y separatista. Están ustedes utilizando el dolor y la desgracia ajena para un fin político separatista. Pero no se preocupen, todas estas cosas que ustedes hacen seguramente les pasarán factura, porque deben ustedes saber que el destino es caprichoso. Debido a las falacias y contradicciones contenidas en esta moción, debido a que esta moción no presenta ningún tipo de respeto por el dolor y sufrimiento de los afectados por la catástrofe de Valencia, debido a que esta moción no comporta ninguna clase de ayuda para los afectados, ni siquiera ayuda moral, debido a que esta moción pretende únicamente sacar rédito político del dolor y sufrimiento
señor
de nuestros
González,
compatriotas valencianos...
Acabo,
señora alcaldesa. Solicito, por favor, al señor secretario que haga constar en acta, no solamente en el vídeo acta, sino que haga constar por escrito que el concejal de Vox y portavoz del Grupo Municipal de Vox se niega expresamente a votar esta moción, especialmente por los motivos que acabo de enumerar. Muchas gracias.
Senyor regidor de Vox, agraeixo la seva intervenció. La videoacta quedarà el que s'ha gravat, però legalment jo només li puc dir que el vot és afirmatiu, negatiu o abstenció. Si no vota, jo el contaré com a abstenció. Legítimament i personalment el seu sentit d'abstenció serà no votar, però jo el constarà com a abstenció, amb la seva intervenció inclosa, que quedi constància d'aquest advertiment. Gràcies.
Muchas gracias, señor secretario.
Si me permite, a pesar, señor secretario, de que conste como abstención, igualmente me niego a votar la moción. Gracias.
Gracias por su aclariment, señor secretario. Doncs passem a votació.
Vots a favor, 19. Vots en contra, cap. Abstencions, 1.
Moltes gràcies. Doncs passem al 11è punt. Vidal té la paraula.
Sí, gràcies. No volia deixar passar l'ocasió d'agrair l'enfoc positiu i les ganes d'entesa de tots els partits democràtics d'aquest ple i agrair-vos també el vot afirmatiu.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Doncs ara sí, passem al 11è punt, que és la moció presentada per un municipal de Vox per la neteja dels torrents de Banys i altres lleres fluvials. Té la paraula el senyor de Vox.
Moltes gràcies. Desde Vox presentamos esta moción para que se limpien los torrentes de Valls por razones obvias. ¿Por qué han ocurrido las inundaciones que principalmente han afectado a Valencia? Por tres motivos principales. Falta de previsión de posibles lluvias torrenciales, falta de limpieza de los cauces fluviales y apertura de la presa de Forata, según el señor José Javier Sánchez, alcalde de Algemesí, en declaraciones a Radio Televisión Española. Carles González en 2019, publica un artículo interesante en el diario Més, recordando la tragedia que supuso en Tarragona las lluvias torrenciales de 1994, cuando cayeron aproximadamente 600 litros por metro cuadrado que desbordaron rieras, ríos y especialmente el río Francolí, el mismo río al que desembocan los torrentes de Valls. 130 litros por metro cuadrado fueron los que cayeron en Valls en aquella ocasión. Imagínese si los 600 litros hubiesen caído en las montañas, desde el Coll de Lilla hasta el Mas del Plata. Hubiesen padecido las consecuencias poblaciones de nuestro entorno como Aiguamúrcia, Vilarrodona o Alió. Pero la peor parte la hubiese padecido Valls, porque es donde pasan más torrentes que recogen más aguas de otros torrentes y rieras situados en las montañas que acabo de enumerar. La bajada de agua de los torrentes en el 94, si hubiesen caído 600 litros en nuestra zona, podrían haber provocado una catástrofe que no me quiero ni siquiera imaginar. Pienso quizá que debería construirse alguna presa para contener el agua en nuestra zona, pues quizá podríamos discutirlo, pero algo que es imprescindible hacer es limpiar urgentemente los torrentes de Valls y los torrentes y rieras que los alimentan. ¿Qué ha provocado las grandes inundaciones, especialmente en Valencia? Pues no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta. Habiendo escuchado las declaraciones de algunos políticos, habiendo leído y escuchado algunas noticias, habiendo visto algunas imágenes de la ola de agua que pilló a muchas personas por sorpresa y la fuerza del agua a su paso, especialmente en el interior de algunas calles de poblaciones afectadas, es fácil llegar a la conclusión que la apertura de la presa de Forata fue el detonante de la tragedia. Y mientras vemos cómo en España, entre el año 2021 y 2022, se han destruido 256 presas y más de 500 en los últimos 20 años, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez abre la presa de Forata para aliviar presión y evitar una posible rotura, cuando en vez de haber destruido presas, se debían haber construido más barreras al agua para evitar precisamente avalanchas de agua como la que se provocó en Valencia. ¿Todavía alguien va a decirme que no existen responsables en este suceso? Pues sí existen responsables, del mismo modo que existirán responsables si ocurren unas lluvias torrenciales en las montañas de nuestro entorno y las rieras, torrentes y ríos siguen estando llenos de broza, cañas y vegetación salvaje, que será arrastrada por las aguas y que formará tapones en infraestructuras como puentes y que, al igual que ocurrió en 1994 con algún puente, como por ejemplo el de Montblanc, puede acabar por llevárselo y con él algún vehículo con ocupantes, solamente por poner un ejemplo. Por eso, con esta moción pretendemos, en primera instancia, evitar posibles pérdidas humanas y, en segunda instancia, evitar pérdidas materiales debido a unas posibles lluvias torrenciales que no estamos exentos de que puedan darse en nuestro territorio. Ustedes saben que el día 29 de octubre, a las 22:56 horas de la noche, después de ver las fatídicas noticias de lo sucedido en Valencia, presenté digitalmente un requerimiento a este ayuntamiento para que se procediese a la limpieza urgente de los torrentes. El día 13 de noviembre recibo respuesta firmada por el señor Gasó, concejal de este ayuntamiento, informándome que se han llevado a cabo las medidas oportunas y que se irán llevando a cabo diversas actuaciones en los torrentes para evitar crecidas por causa de las lluvias intensas. No sé si se refiere, señor Gasó, a las actuaciones que se hacen desde las escuelas para que los alumnos limpien los torrentes o se refiere, por ejemplo, a unos pocos operarios con desbrozadoras quitando algunas malas hierbas. Seamos serios, hace falta una actuación contundente de limpieza de los torrentes, hace falta voluntad de hacerlo y, sobre todo, hace falta compromiso real con el ciudadano, algo que no veo demasiado en este ayuntamiento por parte del equipo de gobierno, sobre todo cuando se suben los impuestos y se dedican a todo aquello que no soluciona la vida al ciudadano. Por ello, en esta moción solicitamos que se aprueben diferentes acuerdos que faciliten la limpieza de los torrentes de Valls. Resumidamente, solicitamos aprobar los siguientes acuerdos. Primero, que se modifique el artículo 106.4 del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Valls, por el que no se permite la limpieza de los torrentes. Segundo, que este ayuntamiento tome la iniciativa y apruebe la limpieza de los torrentes de Valls. Tercero, instar a los ayuntamientos de otras poblaciones también afectadas a colaborar con la limpieza de los cauces fluviales que nos afectan. Cuarto, instar a la Agencia Catalana del Agua y a otras administraciones públicas para que aporten los recursos necesarios para acometer estas actuaciones de limpieza. Quinto, que las labores de limpieza y desbroce den comienzo lo antes posible. Y sexto, instar al resto de administraciones públicas, especialmente al Gobierno central, para la construcción de presas y demás infraestructuras de contención de aguas para minimizar y evitar desbordamientos, así como restablecer las infraestructuras de retención de aguas que se han demolido. Muchas gracias.
Molt bé, per part d'Esquerra Republicana hi ha alguna intervenció? Per part de la CUP hi ha alguna intervenció? Per part del PSC hi ha alguna intervenció? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Un. Vots en contra? 19. Abstencions? Cap.
Molt bé, doncs passem a l'apartat de pregs i preguntes. Han arribat preguntes, senyor secretari? Doncs passem a la part dels pregs. Per part del PSC hi ha algun preg?
Gràcies. L'habitatge és un element essencial per la vida digna de les persones i és un dret que cal garantir. Valls necessita habitatge. Necessitem que hi hagi oferta d'habitatge de lloguer assequible. El passat 30 de setembre, aquest plenari, vam aprovar la moció que va presentar el grup municipal de la CUP per la necessitat d'habitatge públic a la ciutat. Un dels acords era disposar d'un informe sobre els solars estratègics que es poguessin destinar a habitatge públic. Com no podia ser d'altra manera, el nostre grup, el PSC, va votar-hi a favor i per això avui els hi traslladem aquest prec per la reserva de sòl públic. Un mes després de l'aprovació d'aquesta moció, la Generalitat anunciava un programa de 50.000 habitatges públics fins al 2030, la Reserva Pública de Sòl de Catalunya. Aquesta reserva vol activar el sòl dels municipis i la primera convocatòria serà el febrer del 2025. Aprovem mocions per la millora d'habitatge a Valls, però continuem amb un pla local d'habitatge del 2015. Ara que ja hauríem d'estar debatent sobre els pressupostos del 2025, vostès, el govern de Junts i Esquerra, fixaran l'habitatge com a prioritat? Nosaltres, aquest grup municipal del PSC, ho tenim clar. Dotar la ciutat d'habitatge assequible és una prioritat. I per tot el que els hi hem exposat, els hi fem aquest prec. Destinin recursos i esforcin-se per fer les gestions necessàries per acollir-se a aquesta gran reserva de sòl públic impulsada per la Generalitat. No deixin que la ciutat perdi aquesta oportunitat. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part de la CUP hi ha algun prec? No, per part de Vox hi ha algun prec?
Gràcies. Con el mal llamado cordón sanitario que ustedes hacen contra Vox, han votado hoy ustedes en contra de la moción que aquí les hemos presentado. Me gustaría recordarles que si un día Dios no lo quiera, ocurren unas lluvias torrenciales que provocan daños materiales y humanos por no haber limpiado los cauces de los torrentes de Valls, existirán responsables de ello y no seremos el grupo municipal de Vox, serán ustedes que han votado en contra. Por eso les ruego, les hago el ruego, que limpien los torrentes y hagan las actuaciones que nosotros solicitamos en los acuerdos que hemos presentado en nuestra moción. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Jo només, senyora Imbert, no només dir-li que d'aquest pla d'habitatge que ha tret la Generalitat, nosaltres com a Ajuntament ja hem enviat els solars i els hem posat a disposició perquè puguin construir habitatge. Molt bé, doncs si no hi ha cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió.